9.
Bon dia, avui és dijous 14 de setembre, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant d'una última festa al carrer per celebrar la vida, la xarxa comunitària i la denúncia social. D'aquesta manera, han dit adeu al bloc L'Esquelet als inquilins i inquilines que des de fa gairebé 4 anys ocupaven el número 3 del carrer de les Esqueletes. L'immoble, propietat inicialment de la Sareb, va ser adquirit per un promotor que a partir d'aquest mateix dijous recupera l'edifici per fer-hi habitatges. D'aquesta manera, les dues parts acompleixen la pròrroga de 2 mesos que la propietat va acceptar després de frustrar-se fins a 2 llançaments. Dels 8 ocupants, 5 tenen on viure. Pel que fa al projecte social i comunitari del bloc L'Esquelet, també ha posat punt final aquest dimecres, segons els ocupants. Han estat la Clàudia i l'Eli, dues de les exveïnes del bloc, les encarregades de repassar l'aventura que van protagonitzar un grup de joves de Sant Cugat el 25 de gener de 2020. Des de llavors i fins ara, la vida a l'immoble ha estat marcada per la rehabilitació i l'obertura de l'espai, la xarxa comunitària amb els veïns i els llançaments. Uns veïns que han acompanyat els ocupants també en aquest últim dia per evidenciar la contribució del bloc L'Esquelet a aquest carrer del centre a tocar de la plaça de Pep Ventura. En la roda de premsa de balanç i comiat també ha assistit per fer suport al portaveu municipal de la CUP, Marco Simarro, i al sindicat de llogateres. I seguim amb més notícies. Protecció Civil de la Generalitat fa aquest dijous una prova del sistema d'alertes a telèfons mòbils a l'àrea de Barcelona. Tots els dispositius intel·ligents que es trobin al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Maresme i al Baix Llobregat rebran un missatge de prova on es podrà llegir prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112. És una prova en una emergència real. Rebries instruccions per protegir-se. Així acaba aquest missatge que s'enviarà en català, castellà i anglès. En el cas de Sant Cugat, el simulacre d'alerta s'enviarà a les 12. I parlem ara de política. El nou govern ja té sobre la taula una proposta per ubicar l'edifici de l'escola La Mirada en cas que la justícia en denegui la construcció al Parc del Bosc de Volpelleres o s'eternitzi el procés. Es tracta del terreny de l'aparcament contigu al centre que, unit a altres terrenys adjacents, conformarien una pastilla de 9.000 metres quadrats juntament amb la superfície ocupada pels actuals mòduls d'infantil. Segons ha exposat l'Ajuntament a la reunió d'aquest dimarts amb la direcció del centre, l'AFA i l'Associació de Veïns del Barri. En cas de tirar-se endavant aquesta proposta, requerirà de modificacions urbanístiques i la redacció d'un nou projecte arquitectònic. En aquest sentit, l'alcalde Josep Maria Vallès, en declaracions a Cugat Mèdia, s'ha compromès a fer-ho de la mà dels agents implicats. L'escoltem.
Des del primer dia vam dir que no ens podíem quedar de braços creuats i que havien de buscar una alternativa perquè, com sabeu, aquest tema està judicialitzat i, per tant, no ens hem d'aturar. Hem de buscar alternatives per si això no prospera. Aquest terreny està molt a prop d'on està ara exactament la mirada aquesta provisional. És un terreny d'uns 9.000 metres quadrats doncs, que reuneix les condicions per fer doncs, un nou projecte de La Mirada arribat al cas, que no estem aquí, eh?
Tot i així, ha concretat Vallès, encara no hi ha calendari per aquesta opció que s'anirà treballant en properes reunions. L'AFA ha acollit amb fredor la notícia, ja que per a les famílies l'urgència és solucionar les mancances actuals del centre. Escoltem el seu president, el Carles Mercader.
Hi arribarà un moment que, a part de dir que la parcel·la té 7.000 metres quadrats construïbles i edificables, es dirà, i aquí hi cap una escola així. I això s'adapta o no s'adapta al model? Sí, s'adapta, doncs perfecte, doncs ens sembla meravellós. No s'adapta, no és aquest projecte educatiu, és un altre. Segurament hi haurà una desbandada de famílies que sí, és un altre projecte educatiu, però que s'aniran a altres escoles, com ara, doncs que ja hi ha hagut 25.000 infants que s'han anat a altres escoles, no?
De fet, en el comunicat, l'Ajuntament assegura que està treballant per solucionar les mancances actuals de la cuina i està buscant un local de restauració al barri per millorar la prestació del servei. Aquesta és una de les peticions immediates de les famílies que aquest dimarts han aconseguit també el compromís del Departament d'Educació d'ampliar l'escola abans de l'estiu per poder no només encabir el creixement, sinó també poder desenvolupar en condicions el projecte educatiu. La direcció del centre no ha volgut fer declaracions sobre el comunicat de l'Ajuntament. I els partits de l'oposició veuen amb bons ulls que el govern proposi aquesta nova ubicació per la Mirada com a alternativa en cas que l'actual litigi s'allargui o no es resolgui. Amb tot, part dels grups municipals, sobretot la CUP i En Comú Podem, s'han mostrat molt crítics amb les formes de l'equip de govern i reclamen més informació sobre els terrenys escollits i sobre el calendari previst per iniciar aquest pla B. Els partits amb representació al ple han aprofitat la tertúlia política al Gall del Monestir de Cugat Mèdia per explicar el seu posicionament sobre les noves informacions publicades en relació amb l'escola La Mirada. Escoltem la regidora d'Educació, Carme Ardit, de Junts per Sant Cugat.
No hi ha en aquest moment un calendari, sinó que s'ha estudiat, s'ha vist factible, ara s'ha de refer una mica el projecte, perquè, és clar, exactament igual no pot ser en aquesta ubicació, i es començarà a treballar tan aviat com sigui possible que ho permeti la legislació, la burocràcia.
Escoltem ara la regidora d'Esquerra Republicana, soci de govern, Gemma Aristoi.
És evident que si està bloquejat a nivell judicial i aquest projecte no podrà tirar endavant, doncs bé, ens hem posat a remar i a buscar una alternativa, no? Això sí que és una qüestió que també vam posar damunt de la taula a nivell de pacte de govern, que era l'escola s'ha de fer, això un, i s'ha de fer el més ràpid possible. Si podem fer-ho ràpid i bé a la ubicació inicial, no? a la que estava prevista, doncs endavant. Ara bé, en aquesta nova ubicació haurem de veure si realment, no, a nivell d'espai sembla que s'hi podria encabir, però ens hem de treure del cap el projecte de la Mirada anterior.
També ha participat la vocal del PSC a l'MD de Vall d'Oreix, Susana Casta.
En principi, la ubicació estava clara. Des de Urbanisme ens van deixar ben clar que aquella era l'ubicació, era una ubicació excel·lent. Però, en principi, és important tenir un plan B. Si allò no pot sortir, doncs que hi hagi un plan B per aquest govern, i el PSC tindrà tot el suport per poder construir amb tota la rapidesa possible l'escola.
Un dels més crítics ha estat el portaveu de la CUP, Marco Simarro. L'escoltem.
Com comença a fer tota una sèrie d'encàrrecs que tindran costos en els recursos públics, molts diners que ja hem destinat a aquesta escola, i per tant, quan decideixes que és el moment idoni per dir, vale, doncs s'ha acabat la ubicació en la que està prevista, no? Llavors jo crec que aquí està una mica el moviment més polític, no? La gestió de l'enuig i de la frustració de tota la comunitat educativa.
Escoltem el portaveu de Vox, Marcos Rodríguez.
Es una auténtica vergüenza que estas familias lleven casi 7 años, o más de 7 años, creo, pendientes de que sus hijos tengan una escuela digna, ¿no? Y yo aquí hago hincapié a la palabra provisionalidad, ¿no? Cuando llevamos 7 años pendientes de resolver este problema, de provisionalidad no hay absolutamente nada. Hay desorganización y incompetencia.
I per acabar, i també crític com la CUP, s'ha mostrat el portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez.
Celebro que es comenci a pensar el pla B. És cert, com deia el Marco, que el pla B tu el pots pensar, el pots planificar, però hi ha un moment en què has de triar, no? I que no pots estar desenvolupant dos plans alhora, no? El pla B és quan l'A et falla.
Els partits amb representació coincideixen que mentre no hi ha l'escola definitiva es dignifiqui al màxim la provisionalitat de l'escola, com reclamen des de la direcció i també des de l'AFA. I l'exalcaldessa Mireia Ingla ha debutat aquest dimecres com a tertuliana al magazín Els Matins de TV3. Ingla participarà en aquest espai cada 2 setmanes. L'exalcaldessa va tancar la seva etapa a la política local amb la renúncia a l'acte de regidora després de les eleccions municipals, tot i que als comicis espanyols es va situar com a número 30 d'Esquerra per Barcelona, això sí, sense aconseguir representació. I tanquem el bloc de política explicant que el ple municipal de setembre, que se celebrarà dilluns vinent, aprovarà una moció institucional per la construcció de la futura Escola de la Mirada el més aviat possible. Per altra banda, el ple aprovarà una altra modificació de la relació dels llocs de treball per incorporar nou personal directiu professional de l'Ajuntament. Són alguns dels temes que s'abordaran a la sessió plenària que arrencarà a les 3 de la tarda i que Cugat Mèdia oferirà en directe al web i a través de les xarxes socials. A les 7 de la tarda, la sessió s'aturarà per donar pas a l'audiència pública. I encetem ara el bloc d'esports explicant-vos que el Sant Cugat Titans de voleibol jugarà els partits com a local a les instal·lacions de l'Escola Santa Isabel de Sarrià. Així ho ha anunciat el club aquest dimecres en la presentació en societat a la Casa de Cultura per donar a conèixer l'estructura organitzativa i esportiva. Escoltem la presidenta Laura Montanyà, que ha reconegut que és un inici difícil pel club per la manca d'equipaments municipals.
Hem fet pactes i hem arribat a un acord amb l'Escola Àgora, complicat perquè tot és per la via privada, nosaltres no tenim cap tipus d'ajuda ara mateix, però bueno, aquest any es tracta de treballar-ho i de poder aconseguir entrar en un circuit d'ajudes, entrar en un circuit de subvencions, d'espais públics i a poc poder deixar els diners als beneficis del club, no en els espais o coses bàsiques.
Per la seva banda, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha reconegut que la ciutat té un dèficit d'equipaments municipals.
Jo crec que és evident, no enganyarem a ningú, si diem que a Sant Cugat tenim un dèficit en instal·lacions esportives. És evident. De fet, actualment tenim prous problemes com per encabir horaris d'entrenament als diferents espais públics. Hem d'anar a buscar escoles i altres espais privats. L'últim pavelló que es va fer en aquesta ciutat es va inaugurar a la Guinardera el 2017. Des d'aleshores no se n'ha fet cap.
El club ha aconseguit configurar per aquest inici de temporada 8 equips i expliquen que esperen ampliar els grups per cobrir la demanda. En concret, el club espera acabar l'any amb 11 equips, és a dir, 3 més, i més de 180 esportistes. I l'associació esportiva Sant Cugat Creix obre el cicle de xerrades aquest dijous amb l'esport en primer pla. Omet, model obsolet, és el primer debat previst a 8:15 del vespre al Sant Cugat Hotel. El cicle de debat s'obre al setembre i s'allarga fins al juny de 2024. La resta de temàtiques programades són model esportiu, promoció, formació i elit, equipaments esportius municipals i l'esport com a sector organitzat. I acabem fent un repàs d'alguns partits d'aquest cap de setmana. El primer equip femení del Sant Cugat afronta la segona jornada de preferent al camp del Girona aquest dissabte a les 7 de la tarda. Les de Juli Garcia debutaran a la competició després que el maig de la passada jornada davant el Badalona s'ajornés. Sant Cugatenques i gironines s'enfrontaran en un duel de dos conjunts que opten a l'ascens de categoria. I del femení passem al masculí, que debuta el grup 2 de la Primera Catalana rebent la visita del Joanenc aquest dissabte a 6:15 de la tarda, a l'ASEM Jaume Tubau. El partit servirà per obrir la nova etapa d'Eric Chalamang a la banqueta amb una plantilla molt jove i competitiva. El tècnic vermell i negre destaca les bones sensacions de l'equip per afrontar aquest debut a la competició. L'escoltem.
Un rival que manté gran part dels jugadors que l'any passat van ascendir. Per tant, parteixen a un punt d'avantatge respecte a la nostra plantilla, però també tenim molt clar que juguem a casa, que juguem amb la nostra gent i que volem treure els 3 punts i fem tot el possible perquè els 3 primers punts de la competició es quedin a Sant Cugat.
El Joanenc és un equip que acaba de pujar de categoria després de finalitzar subcampió de la fase d'ascens. I fins aquí el repàs informatiu. Recordin que poden consultar tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat i, com sempre, també a través de les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a l'Instagram de Cugat Mèdia. També tenim un servei d'últimes notícies de WhatsApp i, com sempre, a les ones al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 14 de setembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies les podeu escoltar per la ràdio a través de la 91.5 de la FM, la ràdio de tota la vida, però també a través d'internet, a la web cugat.cat, ara en directe o bé posteriorment en format de podcast. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui, que avui ens ha quedat una tertúlia molt periodística i que ja està bé, ja, i ja m'agrada. Per un costat, Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Baixas, periodista del Nació Sant Cugat. Molt bon dia.
Déu vos guard.
I Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia. Periodística i masculina, eh?
Sí, sí, molt periodística i masculina, correcte. Bé, el tema de la setmana i d'aquest inici de curs polític, sense cap mena de dubte, és un vell conegut. És un tema que n'hem parlat moltíssim, que és la mirada. La setmana passada van arribar els nous mòduls, amb retard, com ha passat altres vegades també, i dimarts d'aquesta setmana va haver una manifestació de pares, el compromís del departament a garantir aquest mentrestant, mentre no es construeix aquesta nova escola, i al vespre del mateix dimarts, la comunicació per part de l'Ajuntament de la ubicació alternativa a la construcció de l'edifici. Val? Molt ràpidament, aquesta ubicació alternativa és agafant els terrenys de l'aparcament de cotxes que hi ha just al costat on ara hi ha els mòduls de la mirada. És un pla B, és només si s'allarga molt, o sigui, si el jutge tomba, diríem, la ubicació actual a dins el bosc de Vullpelleres, o bé s'eternitza les cautelars i és per tenir, com dèiem, un pla B. Queden encara moltes incògnites per resoldre sobre aquesta comunicació. Vam poder tots els mitjans parlar amb l'alcalde ahir, però va ser molt breu i no, segurament no va resoldre tots els dubtes que se'ns han generat. Per tant, poso el tema sobre la taula i comenteu el que considereu. Vosaltres dos veu parlar ahir amb l'alcalde, Josep Maria Vallès, a Cugat Mèdia també, però us ho pregunto a vosaltres una mica. Què en penseu de tot plegat?
Que quan queden tants dubtes oberts, dir que és una alternativa com a alternativa viable clarament, sense resoldre aquests dubtes, jo no ho veig tan clar, perquè no sabem terminis, quan diuen terrenys adjacents no han acabat de concretar, si agafen la parcel·la que hi ha just al nord és on es feia la segona residència, sembla ser que no serà aquesta, però si el que volen és agafar un tros del parc pel sud han de fer una modificació urbanística perquè és zona verda de qualificació de parc i per tant haurien de canviar la qualificació. Tampoc sabem ben bé què diria un informe de mobilitat perquè quedaran dues escoles paret en paret, no? Tot i que la via que passa pel costat està soterrada, la franja de protecció, segons el mapa de protecció civil, encara afecta aquell àmbit, per tant entenc que caldria fer un informe de que la coberta que existeix és suficient per a reduir al màxim el risc químic pel pas de mercaderies perilloses. No sé, hi ha un seguit d'interrogants que entenc que és la concreció de si s'aplicarà aquesta alternativa, però que si no ho tens clar de partida i de moment la resposta de l'alcalde no estem en aquest punt, ho veurem més endavant, doncs jo crec que si tot això no està clar, dir que és una alternativa sí o sí viable no ho tinc tan clar. Tot i això, em consta que hi ha qui està treballant en una proposta concreta de com s'encabiria això. És cert que en el moment que s'ha fet l'anunci hi ha dues mirades, no? La mirada que planteja l'Ajuntament, que és pla B, però hi ha l'associació de veïns i també Sos Bosc, que el que estan dient és, ostres, si ja hi ha una alternativa sobre la taula, apliquem-la, és a dir, comencem a resoldre tots aquells dubtes i comencem a treballar per eixir de la provisionalitat. Per a mi hi ha massa dubtes per a fer una valoració massa més extensa, perquè tinc massa interrogants sobre la taula com per a dir segur que allà es pot fer i seria més ràpid o no que l'altre lloc, no tinc ni idea.
Bueno, segurament els periodistes tampoc hem de poder assegurar això al 100%. I crec que simplement els dubtes, és a dir, la poca concreció ja és prou noticiable en aquest sentit. Sergi.
Comparteixo tots els dubtes que ha plantejat en Jordi. Tot plegat és una mica estrany, no? Perquè des de l'anterior govern s'insistia i s'insistia que no hi havia alternativa possible, etc. I de sobte ens trobem la primera setmana del curs 2023-2024 en què ja hi ha una alternativa possible sobre la taula, en la qual està el mateix partit que liderava el tripartit, i teníem Mireia Ingla, que era molt insistent, l'exalcaldessa, dient que no hi havia alternativa i que això havia de ser aquí sí o sí. I, per altra banda, també em sembla molt estrany perquè durant tot el mandat anterior, si ens en recordem, des de Junts sempre s'insistia molt en recuperar la ubicació inicial. La ubicació inicial aquella que va ser tombada o va ser qüestionada pels informes de Protecció Civil, pel mateix pas de mercaderies. Clar, si tu ara estàs amb l'oportunitat de replantejar i plantejar una nova alternativa i no recuperes aquella que vas insistir durant tot l'anterior mandat, què està passant aquí? Per què agafes una de nova? No ho sé, em sembla tot bastant estrany. I com has preguntat, com ha posat sobre la taula el Jordi, tots aquests dubtes de seguretat, no? les franges pel pas de mercaderies, l'autopista, que també la tenim a tocar, el tema de dos escoles al mateix indret, amb la benzinera Repsol a l'altra banda de la rotonda. No ho sé, sembla ser com una mica més voler donar una resposta ràpida a totes les grans qüestions interrogants que pesen sobre la comunitat educativa que realment una alternativa viable que es pugui plantejar com a, insistim, pla B, que és el que s'està plantejant, que tampoc sabem quan s'activaria aquest pla B, que aquesta és la pregunta, perquè és un pla B, d'acord, vale. Quan passa a ser pla A? 6 mesos? 1 any? 2? Quan? Són preguntes que des d'alcaldia encara no en saben respondre. Continuarem insistint.
Insistirem.
Sí, ara que parleu del temps i del termini, si em permeteu una batalleta personal, jo vaig viure a Barcelona uns anys i justament vaig viure un procés semblant al de la Mirada, que és la meva filla va anar a una escola de nova creació, amb mòduls, i a més en una zona també urbanísticament complexa com és tota la zona de Glòries i dels Encants Vells, no? I jo no puc, amb tot aquest tema, no me'l miro potser tan tècnicament com ells, no? Penso sempre en les famílies i en la comunitat educativa de la Mirada, no? Perquè realment és un procés molt dur. O sigui, jo el vaig viure dur i el meu entorn també, no? Perquè realment cada any es va complicant, perquè clar, cada any arriben nanos nous, no? Aquest any hem vist la col·locació dels nous mòduls i tot queda impactat, no? Queda impactada la convivència, queda impactada la convivència entre famílies mateix, perquè no veuen potser la solució de la mateixa manera, hi ha divisió, la mateixa comunitat educativa, els mestres, doncs, tenen dificultat per aplicar, diguem, allò que haurien de fer, que és fer escola, simplement, i no puc parar de deixar de pensar, diguem, en aquestes famílies que veuen que és un problema que es va eternitzant, i com deu això, no? Mira, el meu problema es va resoldre en 6-7 anys, és a dir, en 6-7 anys ja hi havia l'escola, no? Que van ser 6-7 anys durs. Aquí ja portem 7 anys, no? Em sembla que és el 7è curs aquest que comença.
Novè curs. Va començar el 2016.
2016. Per tant, hi haurà nanos que suposo que acabaran la primària i marxaran de la Mirada sense l'escola nova. Hauran estat sempre amb els mòduls prefabricats, no? I això realment penso que l'urgència és evident i això no està resolt, no? Per part d'aquest pla B. Jo penso que és bo que l'Ajuntament plantegi un pla B perquè hi ha tot aquest lío contenciós judicial, però realment no es veu un horitzó clar, no? I per les famílies ha de ser molt dur i jo crec que ens anem ja a potser una solució de 9-10 anys i per tant ja supera, diguem, aquell termini que normalment les escoles de nova creació tenen de 5, 6, màxim 7 anys amb una solució provisional de mòduls, no? I per tant aquí això ho allargarem i és el que veig més preocupant, no? per tota la gent que està vinculada a l'escola.
Sobre el que deies, Sergi, diguem, quan l'anterior govern insistia que no hi havia alternativa, etc. Ahir a la tertúlia de polítics teníem un representant de cada partit, només va faltar el PP, i quan es va parlar de, evidentment, la notícia del dia anterior de la comunicació per part de l'Ajuntament d'aquesta ubicació alternativa, en Marco Simarro de la CUP va dir: nosaltres internament ja hi estàvem treballant. I el Ramon Gutiérrez li va dir: doncs no és el que veu dir públicament. Saps? Vull dir, aquest retret potser sí que ho estaven treballant, però públicament mai ho van dir, i de fet tots hem fet entrevistes a l'alcaldessa i sempre, la seva resposta sempre era: no, el pla B és el pla A. Sí. I sempre era així.
Bueno, de fet, us ho hem exigit molt en aquesta tertúlia alguna vegada. No té sentit, si tens un procés judicial obert com el que hi ha, pensar que dir que el pla B és el pla és viable, perquè quan tingues una sentència desfavorable, primer que t'esperaràs no saps quant de temps, no?, fins que hi hagi la resolució judicial, però és que a més aquella resolució judicial pot ser contrària al posicionament de l'Ajuntament, no? Per tant, ni que siga començar a treballar, no vol dir que comences la tramitació, però tindre-ho tot preparat perquè quan pugues tindre aquest cop judicial pugues tramitar-ho, és que és el mínim exigible, és que no tenia sentit que no estigueren fent-ho, no? Crec que era més o menys previsible que estigueren treballant, no? Perquè si no hauria sigut d'una temeritat política, perquè hagueren allargat encara molt més aquest malestar de les famílies que ara comentava l'Anny, no?
Per tant, segurament era una, igual que va ser una decisió política, no comunicar en públic que no estaven treballant en alternativa, també la decisió ara del govern actual de llançar una ubicació alternativa sense resoldre tots els dubtes que ara plantejaves, sí, doncs, també és una decisió política.
Bueno, a mi m'ha arribat que justament la idea de fons en el qual no hi havia una alternativa possible era perquè no hi havia, i realment no n'hi ha, una alternativa possible amb el mateix projecte arquitectònic i pedagògic de l'escola com s'havia plantejat originalment. O sigui, tal com es volia fer, no n'hi ha al barri de Volpelleres. Per tant, la nova ubicació alternativa que s'està proposant ara, el pla B aquest, comporta intrínsecament amb redactar un nou projecte arquitectònic i educatiu, pedagògic, que estripi l'anterior, perquè és que l'anterior estava plantejat per un model molt concret, enmig d'una escola, enmig d'un bosc, en un entorn natural, etc etc. Ara això, al costat de la Mirada, no serà el mateix. De l'Olivera no serà el mateix. Per tant, bueno, pues, també és veure què passa. Bueno, és a dir, tots aquells diners que es van invertir, que em sembla que s'apropen als 800.000 euros dels projectes, on van a parar, perquè van a parar a sac trencat.
Bueno, què vol dir l'alcalde que ha dit que intentaran mantenir el màxim possible l'esperit? L'esperit és una cosa molt genèrica, no? Però bé com es tradueix.
L'equip redactor, literalment, que fos el mateix.
Com mantens el mateix equip redactor?
És bastant difícil perquè s'ha de tornar a fer un concurs públic.
Jo entenc que si fos el mateix expedient, perquè tens, per exemple, una resolució en contra, potser n'hi ha alguna via de dir, bueno, li ho encarregues mateixos perquè aquest expedient ha quedat truncat per un tema judicial, però si realment estàs obrint una altra via, entenc que han de fer un concurs.
I un altre dels dubtes és com, si finalment s'acaba fent allà, com es fa, perquè normalment quan es fan aquestes escoles també es busca, o sigui, els mòduls estan en un lloc i la ubicació definitiva està en un altre, i aquí més o menys coincidiria, no? Estaria al costat. Llavors això també implica com aixeques una escola, diguem, al costat d'una escola que està funcionant, no?
Bueno, és que és més, és que la idea és agafar els mòduls d'infantil actuals, és a dir, el terreny on estan ubicats els mòduls infantils actuals, i construir-hi allí. Clar, i aleshores és, vale, i els infantils ara on van?
Com mantens la dinàmica de l'escola mentre s'està construint l'escola nova al mateix lloc, no? I aquesta és la complicació que veig, perquè sempre són espais diferents, normalment, Una cosa va funcionant i l'altra es va aixecant.
Correcte. Aquí la clau serà veure com es resol, no?, i quins són els tempos de la justícia, que és una cosa que l'alcalde Vallès ahir em va comentar que ell insistiria des de l'Ajuntament a veure si pot esbrinar quins són les dades, cosa que és el joc judicial, que és impossible saber.
És que, clar, a mi també em va dir això, què pretenen saber? O sigui, si sapigueres que ja està vist per sentència, que hi ha un termini més o menys clar, però un aixecament de cautelars, com pensen esbrinar això?
No, crec que la regidora, ahir a la tertúlia que també va venir, la Carme Ardit, la regidora d'Educació, sí que va comentar, o va venir a dir, que intentarien parlar amb ADENC, en el sentit de...
Una cosa és amb ADENC i l'altra és amb el jutge, perquè et digui quan tens previst
aixecar. No, però segurament si ADENC accepta que es retirin les cautelars, hauria de ser...
ADENC no ho accepta, no? De fet, ho ha dit.
No. Ja m'ho imagino, però això és el que van comentar.
De fet, no tindria sentit, perquè mentre el discurs públic, i no estic afirmat en cap lloc, siga, continuem prioritzant el bosc, i això és un pla B, l'ADENC, òbviament, no retirarà les cautelars, perquè té les cautelars precisament per activar el pla B.
Jo la raó, clar.
No, mira, l'ADENC està guanyant. Aquest és el resum.
Correcte. Molt bé. Com que en seguirem parlant i vindreu a aquesta tertúlia més vegades i segurament seguirem parlant de la Mirada, canviem de tema ara, perquè demà comença... Precisament demà tenim Festa Major de Volpelleres, curiosament. Veurem si en el pregó es traslladarà d'alguna manera o no aquesta polèmica de l'escola La Mirada, perquè és precisament en aquest barri on està ubicada. I també la Festa Major de Valldoreix, que és la segona Festa Major gran de la ciutat, de la Festa Major de l'EMD. més enllà de la festa en si, és la primera festa del nou govern, diríem, de l'MD, que com passa sempre, igual que li passa a l'Ajuntament de Sant Cugat, si hi ha un canvi de govern, normalment qui presideix la festa major no és qui ha organitzat la pròpia festa major, diríem, hi ha d'acceptar els actes. Tot i així, en la roda de premsa de presentació d'aquesta festa major, la Susana Casta en especial va ser molt beligerant en el tema de la ubicació del concert de Búhos i va ser molt crític amb el govern anterior i que ells aquest estiu han hagut de fer mans i mànigues per trobar un lloc alternatiu per ubicar-los. Em sembla que veu ser en aquesta roda de premsa, ja heu seguit una mica aquesta polèmica, com ho veieu? En principi està resolt, es farà el concert al pàrquing del CAP de Valldoreix, que no sé si tampoc si és el lloc ideal, perquè em sembla que passa la carretera pel costat i alguna cosa així, però en tot cas es farà allà, sobretot per un tema d'aforament, no? Perquè els Búhos, direm, de fa uns quants anys són els Búhos d'ara i congreguen molta més gent.
A mi, abans de començar, no? A la roda de premsa em va fer molta gràcia això que comentaves ara, Albert, d'inici, és que la Susana Cast també va iniciar la seva intervenció dient aquesta no és la nostra festa major i no és la que ens agradaria. És a dir, ja començant, posant totes les cartes sobre la taula. Llavors, pues s'han trobat amb aquest marrón, podríem dir, del tema de l'aforament amb Búhos, que estava ubicat inicialment al Casalet, que el Casalet, si tenim una mirada perifèrica, és són un espai tancat amb reixes, bastant petitonet, és a dir, potser és suficient per un artista menor, però per un Búhos en el qual es preveu milers i milers de persones no seria l'ideal, perquè per seguretat sortir d'allà en cas d'una emergència ens pillaríem els dits. Llavors s'ha traslladat al passeig al costat de l'aparcament del Cap de Valldoreix, que hi ha el passeig d'Olbarria, que és perillós, però ja van dir que posarien tanques i un dispositiu policial de seguretat per intentar evitar que qualsevol jove travessi la via. Clar, el problema és que realment a l'espai cèntric o més accessible de la vila no hi ha massa més espais per encabir tota una trombada aquesta de gent. De camí cap aquí he anat pensant ubicacions alternatives on es pogués fer de forma més segura i se m'ha acudit potser l'aparcament que s'està construint ara a Can Cadena, l'aparcament de la part superior. Sí. Allà potser queda molt més... Bueno, no sé...
Com passa que té molt desnivell, allò.
Allò té tant desnivell, clar, però és que no està ni urbanitzat allò. És a dir, la voluntat és urbanitzar-ho tot aquí terreny. Però clar, el problema és aquest, és que no n'hi ha d'alternatives. Per tant, si ens hem de quedar amb l'aparcament del CAP, doncs ens quedem amb l'aparcament del CAP.
Potser hem deixat de fer concerts més modestos,
o més entre cometes. Evidentment.
Clar, és que jo crec que aquí hi ha un... No sé si és una errada, no sé si qualificar-ho d'errada, però sí que hi ha una manca de previsió de dir, home, porto Búhos a Valldoreix, el que dèiem, no? I on els poses, no? Perquè, home, ja se sap que és un grup que portarà gent i si no tens l'espai per poder encabir-los bé, doncs potser no és una bona idea, no?, contractar Búhos. També tothom ha de saber una mica...
Es va deixar entreveure, durant la roda de premsa també, que es va dir, potser hem de tirar més cap avall, que no com agafar el doctor Prats o agafar... de tiets.
Clar, perquè en altres llocs està allà un carrer, però és que en Valldoreix tot té costera allà. No sé si hi hauria cap carrer lo suficientment pla per tallar un tram i que el concert es faci aprofitant el carrer. A part de que és veïns, saben com...
Sí, hi havia el tema de l'escenari també, no? Com de l'amplada que necessita aquest grup, no? Sí. Que són uns quants i que es mouen molt i llavors, clar, tampoc no em pots encabir segons a quin lloc.
És que demanaven una ampliació d'escenari, si es feien al Casalet, el qual cosa encara perdies més, més públic, no? És com... Bueno, jo crec que també, més enllà del tema de l'espai, jo crec que és una solució, no sé si és la millor, però diria que sí que és l'única possible o de les poques possibles i per tant, no em sembla malament. Però que sí que hi ha és una qüestió del cost que té el concert de Búhos, el pressupost que té l'AMD, el pressupost que pot dedicar a Festa Major, perquè pel que va dir la vocal, més del 50% del pressupost de la Festa Major se n'ha anat al concert de Búhos. No sé si tampoc si això té sentit. Clar. Perquè pots fer moltes altres coses, posar un grup més petit, ajudar més els restauradors que tenien el neguit aquell del Vall d'Utapes i tot allò. Vull dir que no ho sé si... Ja no per Búhos com a grup, sinó si un grup d'aquestes característiques, una AMD que té les limitacions que té, d'espai, de pressupost, de tot, té sentit que siga el model de Festa Major a seguir.
Aprofito i trec un tema relacionat amb Valldoreix, que és el nomenament de la nova comissionada de l'Ajuntament de Sant Cugat, de les relacions amb Valldoreix, que és Susana Herrada, precisament la que va ser, diguem, candidata opositora o candidata alternativa a l'actual president. Va generar ja en el seu moment molta polèmica, tot i que en el moment, en el ple en el que se'n va parlar, oficialment no se l'havia anomenat, es va crear la plaça, no estava anomenada en aquell moment, em sembla que s'ha fet a mitjans d'agost o alguna cosa així.
En el butlletí de la província no està publicat.
Nosaltres vam anar a la Festa Major de la Colònia Montserrat, sí. I allà hi era Susana Herrada, i ens van dir que ja estava anomenada.
Sí. No, sé que vosaltres vau publicar en base al que van dir, però jo el decret formalitzat en el butlletí no l'he vist. Jo què sé.
Ja estava...
Entenc que ho han fet, però em sembla raro, perquè si ho van fer a mitjans d'agost ja hauria de ser publicat.
Clar.
Bueno, els últims dies no ho he mirat, ara igual mireu el d'ahir i sí que està, saps? Però...
No sé. Veurem quin paper tindrà la Susana en aquesta Festa Major, no? I segurament demà és un bon dia per veure, no?, on... Bueno, se situa
ho van veure en la Diada. Mm-hmm. En la Diada estava en un segon pla sense més. Perquè qui fa l'ofrena institucional són els vocals, ella ja no és vocal perquè va renunciar. Fins i tot en l'ofrena de Junts, que s'entén Junts PDeCAT, encara que ella era Somba Lloreix, no?, com a candidata, hauria participat en aquella ofrena, tampoc va participar. I en canvi sí que estava pel públic per allà, però sense massa més. Jo crec que fins que no rebaixa una miqueta l'atenció i comencem a entendre també quin és el seu paper, que jo a hores d'ara encara no l'acabem d'entendre, entenc que tindrà aquesta segona fila, perquè prou li ha plogut ja com per arriscar-se a tindre protagonisme. No? Mm-hmm.
Si la voluntat és protegir les relacions entre Ajuntament i AMD, hi ha una persona que posa una línia vermella, que en aquest cas és Juanjo Cortés, i diu que Susana Herrada no ha de tenir cap mena de paper. Com a mínim institucional, davant del nou govern de Vall d'Oreig. I com va dir Juanjo Cortés ja en el seu... Bueno, no me'n recordo quan ens ho va dir, però va dir aquella frase de... Va ser en el ple, en l'últim ple del curs, que va dir, les relacions entre l'EMD i l'Ajuntament han de ser president i alcalde. No pot haver-hi cap altra figura intermitja. De moment això s'ha complert. Clàssic, justament la figura d'Herrada està batejada com a comissionada per les relacions amb Vall-d'Oreig. Si és una persona que directament està batada per una de les parts, no té massa sentit. Veurem com es tradueix això. El que sí que sabem és que aquí és on es poden pillar molt els dits, tant, bueno, tant el govern de Cortés com l'Ajuntament.
I és una altra batalla, però la resposta aquesta de Juanjo en el ple va ser a una pregunta de l'expresident Josep Puig en el torn de final del ple, aquell que és sobre sí, sí. Temes que han passat pel ple. No només això. A nosaltres, la gent s'ha motivat molt a escriure articles aquest estiu i vaig tornar en un munt d'articles i hi havia dos que eren criticant el nomenament de Susana Herrada, dos gent de Vall-d'Oreix, molt de l'entorn de veïns progressistes. I el propi Josep Puig ha comentat aquell article fent suport a la crítica al nomenament i bueno, a la creació del càrrec i al nomenament de Susana Herrada concretament. Vull dir que també és curiós veure el paper que està tenint l'expresident, que entenc que ja no... De fet, el seu partit li demana l'expulsió del partit directament, no? Però, bueno, que no deixa de ser una figura que tingui molt de pes aquests últims anys.
De fet, Josep Puig no va fer campanya per Junts, sinó que fins i tot se'l va acusar de tot el contrari, no?, dins de l'EMD. No sé si es va demostrar o no, però en tot cas se'l van acusar de fer campanya en contra.
Terra cremada.
Eh?
Terra cremada.
Quin bon ambient, no?, de Festa Major, doncs.
Exacte.
Per començar.
Veurem quin ambient es respira demà, exacte. Potser tothom guarda les formes i fem veure que no passa res.
Esperem que no.
O no. Que voleu escriure articles. Molt bé. Passem també a un altre tema, potser més a tall de curiositat, i podem estirar més el fil o no, d'això depèn de vosaltres. I més, tots sent periodistes, segurament tenim coses a comentar, que és que ahir l'exalcaldessa, la Mireia Ingla, l'exalcaldessa d'Esquerra, es va estrenar com a tertuliana als matins de TV3, pel que tenim entès, i anirà cada 15 dies, els dimecres, cada 15 dies. Què us ha... Òbviament, a dir, què us sembla? Tothom és lliure de fer el que cregui, no? Però la figura aquesta d'un exalcalde molt vinculat a un partit, de tertulià, no sé, com ho veieu? Dispara, Dani.
Llenço. A veure, les tertúlies aquestes televisives, sobretot de programes així com els matins, i així funcionen per quotes, diguem, de partits. Ho podem explicar, no? I a més no és gaire difícil de deduir, no? Vull dir que sempre hi ha un representant d'algun partit polític, no? Em sembla que ella va coincidir amb alguna persona de Junts.
Amb Ciuró
de Junts i algú dels socialistes, pot ser.
Amb la Teresa Cunillera, que era la
Teresa Cunillera, l'exdelegada. Exacte. Llavors, És així, no? Els matins munten una tertúlia política i diu PSC, quin portes? Esquerra, quin portes? No? Llavors, se suposa que el partit doncs, ha proposat Ingla, o ella també s'ha prestat, no? I bé, és, normalment a vegades també són gent que ja estan una mica fora de la primera línia política, no? No sé, Joan Tardà, per exemple, Esquerra, no? Que també surt força. Llavors, bé... sorprèn en el sentit que una persona que estava en primera línia política fins fa poc, no?, com a alcaldessa, i que va intentar anar a les llistes d'Esquerra al Congrés, però ja va anar en una posició que no podia sortir, doncs li han trobat una sortida, no?, que és en aquest cas doncs, fer de tertuliana. Clar, jo aquestes tertúlies de partit les entenc, no?, en el sentit que aquí també en teniu, no?, uh-huh. que han de venir i explicar-se, però que no sorprendrà molt el que dirà, no?, el que dirà Ingla, que serà, diguem, doncs, la posició del seu partit, moltes coses també funcionen amb argumentari, etcètera, etcètera, no? Però bé, jo no ho sabia, eh? Vull dir, va ser una notícia així com sorpresa i bé, doncs allà la tenim als matins de tertulia, de tertuliana.
Molt bé. Jordi?
Però no sé què dir. Vull dir que si ella i el partit, perquè també entenc clar la lògica de partit que ara deia el Dani, han considerat que ella és idònia per a fer de tertuliana, endavant. Jo crec que també demostra que la part més de política institucional ja ha vist definitivament que no té res a fer, no?, després de perdre les eleccions, de la renúncia i de no haver aconseguit un bon lloc en la llista al Congrés, i entenc que ara es quedarà més en aquesta segona fila política, que pot ser fer de tertuliana, i ja veurem si columnes en algun mitjà, coses d'aquestes que fan els polítics quan no estan tan en primer nivell. No,
no ens costa, no?, diguem que cap càrrec d'aquests de segona o tercera fila, ni que hagi tornat a l'advocacia privada... Ni
a mi no, però no sé. No, tampoc ho he mirat molt a fons, vull dir que potser s'hem escapat.
Però també pot ser un moviment, és a dir, esdevenir ara tertuliana als matins de TV3, que és un dels programes més vistos de la franja matinal, pot arribar a ser un trampolí per ressuscitar Mireia Ingla,
sí, de fet,
com a figura política.
Que es fan el pas a la inversa.
Per
no?
Això, per de això. Ara Simó estava fent de tertuliana i ara...
O la Gemma Bassart, o no sé, hi ha gent que comença de tertulià, diguem, i després fa el salt a la política, també.
Podem tenir un ave fènix amb Mireia Ingla de cara, jo què sé, als propers mesos, o etcètera. Depèn de com funcioni, és a dir, tot això ho veurem.
És projecció pública, no?, de certa manera. En cas d'una tertúlia en el que hi ha excàrrecs de manera molt directa, altres vegades que les quotes de partits són molt més dissimulades, com bé sabem, en aquest cas no són dissimulades, són evidents, i si els altres tertulians, que això jo ho desconeixia, són la Teresa Cunillera i la Lourdes Ciuró, doncs són persones molt, molt
ja sabem,
obertament de partit, per tant era una tertúlia d'ex polítics, o digue-li com vulguis, no? Polítics ara mateix no en primera fila. D'acord, doncs acabem aquest tema i tancarem amb un de que veurem a veure una mica com funciona, que és la prova, que en el cas del Vallès Occidental serà a les 12 del migdia, però tota l'àrea metropolitana, des de les 10 fins a la 1, doncs ens tocarà a tots en el mòbil que tenim aquí, si no el tenim apagat, si el tenim apagat no, però si el tenim encès, en principi sonarà un timbre, un so bastant estrident, i rebrem un missatge que diuen això és un simulacre, etc, etc. No sé, com ho veieu, en principi aquestes coses han de funcionar. Tot i que el primer cop no va funcionar i la van haver de repetir. Em sembla que s'havia de fer el maig a l'àrea metropolitana i llavors ho van canviar per al setembre.
Jo veig una eina molt útil, la veritat. Sé que hi ha gent que diu que ens viola la nostra privacitat, etc. Deixa't estar. És a dir, al cap i a la fi són avisos i alertes perquè no ens pillin emergències amb el cul en l'aire. I sempre va bé. És precaució, és prevenció. I jo estaré molt encuriosit de veure com funciona, perquè clar, que això que t'enviïn un missatge directament al mòbil i d'això, em sembla molt bé. I davant d'un context en el qual, amb el canvi climàtic que estem veient, cada vegada les emergències aquestes i tempestes fortes, pedregades, inundacions, fortes precipitacions, són cada vegada més comuns. Per tant, ens aniran molt bé per avisar, sobretot poblacions molt concretes en zones del perill, per això ens ajudarà segurament a salvar més vides.
Sí, jo també ho veig bé. I entenc que aquí no es produirà la polèmica que es va produir a Madrid, amb una emergència real on molta gent va rondinar, no?, que li sonés el mòbil, que bueno, la gent no entenia tampoc com funcionava, es pensava que la gent tenir els mòbils de les persones, i no funciona així, això, no? Sinó que es fa una senyal que es llança a tots els mòbils que estan en aquell abast, no en un número concret, i espero que la gent entengui això, no? La utilitat d'aquest tipus de serveis i d'alertes en situacions que poden ser compromeses, no? Jo crec que el to l'hem sentit tots, no? Perquè ahir va començar a córrer, almenys a mi em va arribar com 3 o 4 vegades un tuit que va fer el conseller, el Joan Ignasi Elena, no? Ensenyant aquest és el so que sonarà. La veritat és que és força estrident i bé, veurem com va la prova, com funciona. Crec que també es va enviar a Alcanar, quan hi va haver les últimes pluges, crec que la zona d'Alcanar es va enviar perquè ja es veia que seria necessari, no? Crec que ja es va fer una mini prova amb la gent d'allà, bueno, una prova real. D'allò que estava passant, no?
Molt bé.
De fet, fer la prova també ha de servir perquè la gent siga conscient de com funciona, perquè quan vinga l'emergència, més enllà de provar si funciona, no? Que la gent diga, vale, ja ho he viscut, ni que siga com a prova, i si en un moment ho necessitem i ens passa, pues saber que, bueno, com funciona, què hem de fer...
Ahir sentia, o aquest matí, no, ja no sé, que has de tenir una cosa activada, hem de mirar el mòbil, si, vull dir, pots tenir desactivat per defecte les alarmes de protecció civil.
Com les notificacions,
exacte,
o els sons.
Exacte, sí, dins de les notificacions i tal, pot ser que tu no et soni perquè no està activat. Jo ho faré després, quan plegui, comprovarem.
Jo tampoc ho he mirat.
És una notificació que en principi no hauries de rebre mai, i si la reps és perquè alguna cosa gros passarà. Correcte. Per tant, si la tens desactivada ja és que, mira, tio, és que mereixes que et passi qualsevol cosa.
Molt bé. Jo volia treure el tema de la polèmica de Madrid a tall de la prova que s'està fent, perquè totes les queixes que hi va haver, el dubte que em va generar és, allà no han fet un simulacre, precisament perquè la gent sàpiga de què va, que bombardeges des de l'administració pública, com se'ns està bombardejant ara a l'àrea metropolitana.
Doncs sembla que no l'havien fet, no? Perquè va haver una reacció com molt estranya, no? Vaja, jo m'ho mirava així com una mica estranyat, no? De tot allò que llegia.
No? I a més, crec que molts eren els defensors de la llibertat, i que deies, no, com pot ser que digui el meu mòbil... I que acusaven el govern espanyol quan no sabien que era Ayuso qui li va enviar aquell missatge, la comunitat.
Tot aquest discurs, no?, d'aquesta cosa, aquest discurs caspós, no?, de que no volen... Bueno, sí, una mica trumpista, per dir-ho d'alguna manera, no? No vull que el govern sàpiga, no?, conspiranoic.
No vull que el govern tingui el meu mòbil ni que em violi la meva privacitat, etc. Però després, si t'has atrapat en algun lloc, bé que enviem els bombers que els paguem entre tots... per salvar-te,
sí, sí,
i buscar-te.
Tot molt estrany.
Va, m'invaixen la privacitat, però ho dic per Twitter. Que quede clar.
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Bueno, hem fet bastanta via, hem tret 4 temes, també és cert que som 3 tertulians, hem fet bastanta via i ens queda encara una estona de tertúlia. Mira, si voleu, jo ahir volia preguntar-los als polítics un tema que al final... mentre que els polítics són molts i la mirada se'ns va menjar molt de temps, no ho hem acabat parlant, que era, com que és la primera tertúlia del curs, comencem ara, què creieu que una mica marcarà el curs polític, o ciutadà, o social, a Sant Cugat, en aquest d'ara fins l'estiu o fins la festa major, que normalment no són els cursos polítics de, en aquest cas, a Sant Cugat. Com ho veieu? A més, és el primer any de mandat, veurem com funciona aquest govern bipartit, en aquest cas, quin és el seu grau d'integració, etc. Però ja hem començat amb la mirada, no? És a dir, sabem que aquest tema estarà sobre la taula i se'n parlarà. Seguirem parlant, no se'n parlarà molt, en seguirem parlant molt. No sé, veieu previsió quins altres temes poden ser una mica polèmics? D'aquests, vinga, ja anem-nos-ho preparant perquè les properes tertúlies sortirà això aquest any.
Bueno, hi ha 3 temes que venen de l'any passat. Un és la mirada, l'altre és tot el tema relacionat amb mobilitat, i no només en Sant Cugat, hi ha hagut molts municipis on el que s'ha posat en dubte és els canvis de mobilitat que s'han fet, ho hem vist a Barcelona, la reforma del Consell de Cent, però clar, ara tenim un govern que està format per els que van impulsar molts d'aquests canvis i un partit que ha sigut crític, no en tots, però en alguns d'ells, no? Si hi ha algun canvi en la zona de baixes emissions, si el que s'ha fet de moment en l'anella verda va més enllà, o es revertix o no, o es queda com està... Bueno, són canvis que hem de veure i que alhora encaixen en altres projectes de canvi cap a una mobilitat menys contaminant o sostenible, com vulgueu dir-li, que estan sobre la taula. Per exemple, tota la connexió del carril bici cap a Rubí, això està tenint el seu recorregut i potser desfem una acció no sé on, però aquella s'acaba de fer, no? Vull dir que jo crec que tot el que hi ha al voltant de la mobilitat precisament pel context d'emergència climàtica, a més, serà un tema central. I l'altre, que també ve del mandat passat, és la qüestió econòmica. Ja vam veure el dèficit que va fer l'Ajuntament l'últim exercici i la dificultat que té el govern per a resoldre això. En tot cas, tampoc en tenim de moment cap input de com anirà la cosa, i l'única cosa que s'ha visibilitzat públicament és l'increment salarial, el que fa que alguna gent no entengui res, no? Cosa que em sembla raonable.
Quan diu no tenim cap input, el Carles Burgaroles, a l'article, diguem aquí, a Cugat Media, a Cugat.cat, a la web, cada dia de la setmana un partit polític té un espai, diguem, per escriure. Aquest dilluns, que va coincidir amb la Diada, també segurament un dia festiu i llavors potser va tenir menys impacte, Carles Burgaroles va escriure l'article per part de Junts, va parlar de la situació econòmica i va ensenyar una mica la puteta de per on anirà les coses, i ja va insinuar que hi haurà retallades, sí, retallades importants, però que ho suplirem amb imaginació i amb creativitat, etc, etc, sense concretar. I pel que se'ns diu, aviat hi haurà aquesta... no sé si serà en format de roda de premsa o què escolliran per comunicar tota aquesta situació econòmica.
Jo, dels reptes que ha dit en Jordi, n'afegiria un altre, que és la concreció del pla d'habitatge assequible, sí. I com es comença a plasmar les primeres pedres de... si és que arriben, de Can Ametller, del desenvolupament de Can Ametller. Veurem. De tot el desenvolupament del proper mandat, preguntaves, no?, com el veus. Jo el veig avorrit. I el veig avorrit principalment perquè hi ha una majoria absoluta. I la majoria de mandats, quan hi ha una majoria absoluta, és avorrida, perquè poden fer el que vulguin. I amb el tripartit sí que hi havia com més gràcia, perquè eren tres partits una mica com se'ls criticava des de fora, no?, una entesa Frankenstein, on podien haver-hi més notes discordants. Ara, de moment, tot i que en l'anterior executiu justament Esquerra liderava aquest govern del canvi, que havia de capgirar el rumb de 32 anys consecutius de governs convergents, ara, els primers mesos de govern, ja no ho estem veient. És a dir, ara veiem una simbiosi bastant estranya, potser per molts, i a veure com es desenvolupa. Però crec que no hi haurà masses piques entre ells i que tot anirà bastant fluid i bastant sereno.
Sí, pot ser així, però no deixa de ser interessant, veure què passa, no?, pel fet que, això que dèiem, no?, el partit que governa amb el partit que governava abans, i llavors això també pot provocar algun tipus de... De moment no ho veiem, no?, però pot ser que sí que acabi passant. Després, jo penso que també és interessant veure el paper de Vox a l'Ajuntament, no?, que és una novetat que tenim des de fa uns mesos.
De moment parlen d'Ocupes, primera proposta al ple.
Veure què fan, què proposen, i veure també quina és la resposta de la resta de grups, no?, perquè jo insisteixo que hi ha sobre la taula coses que fan en altres parlaments i en altres ajuntaments, que és el tema del cordó sanitari, a una formació d'ultradreta, no?, amb propostes contràries als drets humans i que no són admissibles, no?
I que llavors... ja s'ha dit que no es farà,
Això ho va dir, i per tant jo crec que aquest és un tema que pot donar de si, no?, que en aquest curs, veure què fa Vox i veure també quina és la resposta de la resta de partits a allò que proposa aquesta organització.
Sí, veurem, sobretot potser aquest dilluns que ve tindrem la primera ocasió de veure una...
També és molt divertit que presenten la moció i coincidisca en pocs dies després de que els ocupants de l'ocupació que més suport veïnal ha tingut, crec, en la història de Sant Cugat, abandonen l'edifici. Vull dir que en el moment en què l'ocupació, excepte el cas del carrer Indústria, que és una altra història molt diferent, però que l'ocupació com a tal, en genèric, ha tingut més suport ciutadà al marge dels propis ocupes, és quan va Vox i presenta una moció contra l'ocupació. És bastant divertit, això.
Bueno, que amb molt poca distància, per entendre'ns, hem tingut dos casos de dues ocupacions totalment diferents, i en la que hi ha una unanimitat, segurament, és a dir, fins i tot amb la d'aquí al costat, aquí, paret en paret, d'aquí l'estudi, no hi ha hagut oposició al desallotjament com hi ha en els altres casos, no? Perquè és evident que era un problema veïnal, delinqüencial, molt, molt evident, i per tant, doncs, ha acabat. Com ha acabat, aquí el dia del desallotjament no hi havia ningú protestant perquè se les fes fora gent que vivia, etcètera, etcètera, per tant, crec que tothom ha entès que hi ha ocupacions i ocupacions, no?, diferents. I és curiós això que dius, que presenten aquesta... amb aquests dos casos tan recents i on no hi ha hagut polèmica, entre cometes, no?
Ahir s'acomiadaven justament els del bloc d'Escaleta, que són dels que estem parlant, ahir justament s'acomiadaven dient hem ajudat a trencar l'estigma.
i sí. Crec que és molt, bé, és molt significatiu, no? Perquè realment això és una ocupació que comptava amb tot el suport veïnal, que feia xarxa al barri, que bueno, la gent se'ls feia seus, no? No és com aquí, com al carrer Indústria, que tothom veia que, bueno, que eren conflictius i que no hi havia forma per on salvar-ho. És una llàstima perquè, a més, em sembla que és l'últim espai alliberat, autogestionat i comunitari de la ciutat.
Sí, l'únic que queda a escala Quica, però és només d'habitatge, no té un espai social.
Exacte, com a espai social i tal, perquè fa uns mesos també ens vam quedar sense l'horta alliberada, que, bueno, que és un espai que continua buit. És a dir, els van fer fora, van tombar tots aquells horts que es van crear durant la pandèmia per donar suport alimentari a aquelles famílies que més ho necessitaven. I ara, bueno, hi ha un senyor en una carpa agafant ombra i allà no s'està fent res, perquè evidentment no s'hi pot fer res, que era el que reivindicaven els horticultors, que deien, mentre no es pugui fer res i no se solucioni els temes burocràtics i administratius de l'espai, deixeu-nos quedar-nos. Però no.
No tenim novetat, no?, de què anirà allà, ni què s'hi vol fer...
No, hi ha la limitació...
S'ha parlat del supermercat, tot allò, ja. Però clar, s'ha de reconeixer.
Hi ha la limitació, no?, urbanística, clar, de l'horitzó. Quan es resolga això i es puga refer el planejament o mantindre el que hi ha, bueno, no ho sé, però clar, hi ha una tramitació urbanística pel mig i no tinc cap notícia. Entenc que si es han desallotjat és perquè tot això avança i tenen un interès que tard o d'hora acabaran fent alguna cosa, però no sé què faran.
Déu-n'hi-do. Aquest curs espero que veiem... Crec que sí, no crec que hi hagi ja cap més retard al Teatre de la Unió, que tinguem i els pugui estrenar durant algun moment d'aquest curs. No? No ho veus clar, Jordi?
No sé si ho veurem.
Abans de Festa Major no ho veurem al teatre?
Crec que no, però ja veurem.
Vaja. No, doncs escolta, veurem com va. Tenim el complex aquàtic de Mirasol, que aquest em sembla que segur que no estarà abans de...
No tinc notícies, però espero que sí. Major.
Sí, els vestuaris.
No, per tempos no ho sé, perquè no ho sé, han avançat molt aquest estiu, han fet ja el forat i tal, però clar...
Ja només falta que ploga.
Exacte, per omplir-lo. I què més tenim pendent? Ens queda alguna cosa més? Bé, les obres, no?, crec que s'hauran acabat, les que mencionaves abans del carril bici fins a Rubí. Sí. Que empalmaran amb el pont que està fent Incasòl. Les obres del carril bici les està fent l'àrea metropolitana i la urbanització de sota el pont entre Eroski i Leroy Merlin ja l'està fent l'Incasòl, que també ja tocava. Veurem, no sé si estaran acabats, però vaja, una qüestió de s'avanci bastant i per fi aquella entrada a Rubí o a Sant Cugat, depèn de com es miri, tinc una mica més digna. Una mica més digna perquè déu-n'hi-do.
Hi ha també el tema del... que em fa molta gràcia i veure com es concreta el tema de la nova biblioteca que vol... Des de junts hem sigut molt insistents amb la nova gran biblioteca que es vol fer allà a la part baixa del Parc Ramon Barnils, que vol ser la nova biblioteca del mil·lenari, perquè la del mil·lenari se li doni un altre gust. Això es va insistir molt, no sé com acabarà.
Al final del mandat de quan és a Fortuny, ja van tindre fins i tot renders de com seria el...
Bueno, que estarà mig enterrat, no?
Sí,
com sota terra... Exacte. No, això el govern tripartit ho va guardar en un calaix.
Va dir, ho seguirem, i no ho han seguit.
Es va guardar en un calaix, i el govern actual, diríem, almenys Junts, sempre ha dit que vol recuperar. Si no aquell concretament, potser caldrà fer algun ajust, però en tot cas vol fer una nova biblioteca.
Estem pendent.
Veurem. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres, a Dani Vilaró, Jordi Pasqual, Sergi Baixes, per venir fins a l'estudi Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat, a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, que ens acomiadem ara mateix, i els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, per la 91.5 de la FM i també a través d'internet, a través de cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat,